Ja vai ja mulle quelcom.
Bona tarda. Comencem amb la recomanació que fem cada setmana. Ja sabeu que ja, m'imagino que ja tots sabeu, però sisplau, col·laboreu pel bon funcionament de la gravació de la conferència i simplement és silenciar el mòbil. Només us demanem que el silencieu el mòbil, si us plau. Fem tots l'esforç, feu l'esforç, és molt important. D'acord? Gràcies. I ara anem per la conferència d'avui amb l'arenyenc Paco Jiménez Salinas. És llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona, postgrau en anàlisi política i especialista en resolució de conflictes. Va iniciar la seva carrera de mediador a Barcelona, on va ser soci d'un conegut despatx d'advocats i va exercir com a litigant i membre de l'equip jurídic de la Borsa. Després de completar estudis de postgrau en resolució de conflictes, es va traslladar a Mèxic, on va exercir com a consultor de mediació per a diferents ONGs i organitzacions internacionals com el Banc Mundial. Durant aquest temps va participar en grans negociacions de múltiples parts interessades sobre qüestions d'agenda pública. Va facilitar el diàleg entre agències governamentals i la societat civil i va mediar en grans casos laborals, així com en casos comercials, familiars i ambientals. Després es va traslladar a Washington i va treballar pel Banc Interamericà de Desenvolupament, on va donar suport al diàleg i la mediació amb múltiples parts interessades en polítiques públiques. També va estar a Corea durant 5 anys treballant per Nacions Unides. Amb molts anys d'experiència internacional, ha dissenyat, facilitat i mediat en processos complexos de resolució de conflictes arreu del món. Per avui és un gran goig tenir el senyor Jiménez, Paco Jiménez Salinas, que ens parlarà de l'art d'entendre'ns, històries de mediació des d'Arenys fins al món. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, Mercè. Moltes gràcies a l'Ajuntament, al poble d'Arenys i en particular a l'Aula d'Extensió Universitària. Avui parlarem de conflictes i parlarem també de, a millor, el que m'agradaria com a lliçó final d'aquesta xerrada, potser, és que veiem el conflicte no com algo negatiu, necessàriament, ja sé que tots ho veiem segurament té una connotació negativa, no, però sinó com una oportunitat d'entendre i d'ampliar el nostre coneixement. Una mica la presentació ja s'ha fet, però bueno, jo el que faré és una petita introducció sobre, després de fer aquests estudis de mediació a la Universitat de Barcelona, com després els he pogut aplicar una mateixa metodologia en conflictes de tota mena. No? I això és una cosa que la gent sempre, quan ets advocat, et pregunta, bueno, i quina especialitat tens? Ets de família o laboral o ets de mercantil, no? I en canvi, com a mediador, no requereix una especialitat més que dominar el tema de, diguéssim, l'art de la mediació. Perquè la mediació, al final, és una metodologia que aplica a tot tipus de conflicte, no? I ja ho veurem. Com hem introduït, després de 12 anys gairebé de ser un advocat aquí a Barcelona i a Catalunya, jo em plantejava una cosa que era una qüestió com existencial, no? I una de les coses que em plantejava era com és possible que en els casos que ens arriben al despatx, pues, a l'altra part hi ha un advocat que el coneixem, que és prestigiós, que és ètic, que té principis ètics, i en canvi estem enfrontats. No? Com és possible que veiem en la mateixa situació des d'angles completament diferents? No? I això em plantejava uns interrogants que no els entenia, o no tenia una resposta que em satisfés. I en canvi, quan vaig començar a fer mediació, que a la mediació no estudiem lleis, no? Sinó que estudiem més aviat una barreja d'entre comunicació, psicologia, sociologia, etc, etc. Aleshores sí que vaig començar a entendre per què les persones veiem les situacions diferents, no? I em va obrir, diguéssim, aquesta dimensió més humana del conflicte. Bueno, com us explicava, després de fer el màster de mediació, deixo, diguéssim, l'advocacia activa i me'n vaig a Mèxic. I em feia molta il·lusió anar a Mèxic i volia també treballar en temes de mediació. I allà, una cosa que em va sorprendre molt és que a Llatinoamèrica, els països en vies de desenvolupament, hi ha més recursos, almenys dona la sensació que hi ha molts més recursos pel tema del diàleg. Segurament perquè és més necessari, perquè segurament perquè no hi ha una institucionalització, diguéssim, molt forta per, o confiable per arreglar els conflictes, llavors es necessita molt més, diguéssim, treballar el consens. Però bueno, el que vull dir és que jo, per exemple, a Espanya no conec cap ONG que tingui com a dedicació exclusiva el diàleg. I en canvi, a Mèxic, a Colòmbia, a Argentina i tot això sí que n'hi ha, no? I jo vaig començar a treballar a una d'aquestes. A Mèxic hi ha molts problemes, ja ho sabeu, hi ha problemes de seguretat, hi ha problemes del tema de l'educació, és una temàtica que genera molt de conflicte per diverses raons. I bueno, com tota societat, tenen diferents maneres d'enfocar com resolen els seus problemes. El problema que hi ha és que quan diversos grups diuen, bueno, doncs hem d'arreglar el tema de la seguretat, però uns diuen que s'ha d'arreglar amb l'exèrcit i els altres diuen que no, que s'ha d'arreglar via donar suport al jovent amb ajuts i els altres diuen que no, al final ningú es posa d'acord, tothom vol resoldre el mateix problema, però ningú es posa d'acord amb les vies de solució, a quins són les vies. Això és un obstacle, no? Llavors, una de les primeres que vam anar a aquesta ONG, vaig participar junt amb els meus companys a l'organització d'una cosa que es diu la Cumbre Ciudadana. La Cumbre Ciudadana era un exercici financiat per l'ambaixada de Finlàndia que tenia per objectiu posar d'acord als actors de la societat civil, és a dir, a 300 ONGs absolutament diverses. Unes ONGs es dedicaven al tema mediambiental, unes eren més de dretes, les altres eren més d'esquerres, etc. Però l'objectiu era posar-los d'acord en una agenda pública, en els temes de seguretat, en els temes d'economia, en els temes d'educació. No? Amb quina finalitat? Hi havia eleccions al cap de dues setmanes de fer aquesta cumbre hi havia eleccions. Llavors, clar, els polítics el que volen és obtenir vots, no? En campanya electoral el que més busquen són els vots. Llavors, 300 organitzacions de la societat civil o, lògicament, representen milers i milers de vots. Llavors, ens vam reunir aquestes 300 organitzacions de la societat civil i eren una vintena de mediadors. Aquesta vintena de mediadors ens van repartir per paraules en un palau, el Palau Nacional, que hi ha al casc antic de la ciutat de Mèxic, i van fer una cumbre com te la pots imaginar de la ONU, etc. El que va passar era havíem fet un treball de 6 mesos de captar, diguéssim, les diverses postures i solucions que cadascuna d'aquestes organitzacions tenia, les agrupàvem per temàtiques i posàvem un text amb uns paràgrafs i posàvem a la gent que volia, diguéssim, debatir el tema d'educació, jo estava a la taula d'educació, els posàvem a consensuar el text. Canvia aquesta frase no, llavors anàvem fent mediació per frase, per frase, per frase. Al final, aquestes aules temàtiques, diguéssim, això va ser el primer dia, i el segon dia es van reunir en plenària. I es va posar tots els textos i estaven consensuats en un 80%. No? I de nou, com si estiguéssim aquí, no posaven els textos i demanàvem a tothom que aixequés amb un paperet verd o vermell, o també groc, si estaven d'acord o no estaven d'acord. El paperet groc era molt important, perquè el paperet groc era no m'agrada, però hi puc conviure amb això. No? Perquè si no tens aquest grau intermig entre el sí i el no, la cosa es de cantar amb el no, normalment. Hi ha coses que jo pues, no és tan greu, no, pues, no m'acaba la conversa, però... Bueno, al final vam obtenir un document que enfocava, diguéssim, les solucions per tots aquests temes d'educació, economia, etc. És consensuat, jo diria que en un 90-95%. El qual és una, per mi va ser un miracle, perquè jo era la primera vegada que participava en una cosa d'aquestes i era gairebé un miracle. Clar, el que vam fer a la tarda del segon dia, vam convidar els candidats presidencials. I els candidats presidencials, lògicament, com que volen aconseguir molts vots, van dir tots que sí a el que hi havia en aquell paper. Tots. Algú va dir que aquesta frase, bueno, no me la canvio i tal, però va dir. Llavors va ser un exercici d'incidència de la ciutadania, als polítics. Ja sabem que els polítics estan tot el dia barallant, no? I de vegades la ciutadania no està tan barallada com els polítics, o segurament es podria haver més d'acord. Però clar, els polítics a la millor els interessa, no? La divisió, perquè si no, no troben el seu espai electoral, no? No, si jo no puc dir el mateix que l'altre polític, perquè llavors no em distingeixo. En aquest sentit, diguéssim, això se'n diu diplomàcia de segon nivell, no? El terme tècnic és la ciutadania que fa diplomàcia per la incidència pública. Això va ser, diguéssim, una primera experiència. A la vegada també, diguéssim, perquè el salari de l'ONG era molt baix, jo també feia divorcis, feia tallers, conferències, donava classes i també pues, m'arribaven divorcis. I divorcis amb la legislació mexicana, que jo no la coneixia, però a mi ja me les explicaven els advocats. A mi m'expliquen o temes laborals que jo tampoc coneixia, no? Ja veurem com funciona. Després d'això, després de 5 anys a Mèxic, pues em vaig moure, vaig tenir la sort que em van contractar al Banc Interamericà de Desenvolupament, que és una institució que, així com el Banc Mundial, que feia és donar finançament als països de Latinoamèrica. I una de les coses que té molt interessants, i és que em va sorprendre, és que tenen uns mecanismes que se'n diuen uns mecanismes de greuges, aquestes institucions. Aquestes institucions, com les Nacions Unides, ningú els pot portar al jutjat. O sigui, vull dir, tenen una cosa que se'n diu immunitats i privilegis i ningú les pot portar al jutjat. Amb la qual cosa, en realitat, podrien fer el que volguessin, que no han de rendir comptes. No? Llavors, un mecanisme perquè poguessin rendir comptes de les coses que financien, perquè aquests bancs de vegades amb bona intenció pues fan malbé i fan danys. Llavors era aquest mecanisme de greuges. Aquest mecanisme de greuges normalment la visió tradicional és que el que feia és qüestionar, diguéssim, o revisar l'actuació que havia fet la institució. No? És a dir, tu has complit la norma, no has complit la norma. És com una auditoria independent, diguéssim, del compliment de la norma o no. Però, aleshores, a fa ja 15 anys, van introduir també la figura de la mediació. Perquè quan arriben les coses d'auditoria, les coses es compliquen, etc., van introduir Llavors, les comunitats, aquest banc té projectes, doncs, per exemple, al Brasil, per reforestar l'Amazonia, o té un projecte al Perú, a Xile, per fer una autopista que enllaça a les dues principals ciutats, o té projectes a Bolívia de muntar un registre de propietat i tot això. O sigui, són projectes que idealment busquen ajudar el país, però a la implementació de vegades fan molt de dany. No? Per exemple, un cas que vaig portar a l'autopista de Santiago, que anava de Santiago de Chile al Paraíso, pues l'autopista va tallar completament un riu que arribava a Vino 25, ara diré Macías, però clar, a Xile no se'n diuen Macías, no? a granges, i els hi va deixar sense aigua. Llavors va desertitzar totes aquelles granges. Llavors clar, el banc, diguéssim, ha tingut responsabilitat, ha aprovat aquell projecte, ha donat diners, no? Llavors, són un dels exemples, són situacions en què per un disseny equivocat del projecte es fa mal, no? I llavors tenen aquest mecanisme d'arribar. Ah, no, he sentit un soroll. Bueno, aquesta és la primera experiència. Després d'això, després dels Estats Units, vaig estar un temps aquí a Catalunya, vaig muntar una empresa que es deia Neutrales, que el que buscàvem era ajudar a resoldre els conflictes sense anar al jutjat, no? Sempre sense anar al jutjat. Però després va sortir l'oportunitat de nou d'anar a una nova institució que se'n diu el Fons Verd per al Clima, el Green Climate Fund, i és un dels fons, ja sabeu que el tema del canvi climàtic doncs és un tema greu, no? I hi ha una nova institució que les Nacions Unides va crear amb moltíssims diners, 10.000 milions de dòlars, per ajudar els països en desenvolupament a no només adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic, sinó també a reduir les emissions de CO2, etc. etc. De nou, grans projectes amb molts milions de dòlars que de vegades poden fer dany a l'hora d'implementar-se. Llavors es creava també aquest sistema d'ombuds o de greuges independent, i això em va portar a fer també mediacions en diversos països. Quan vaig estar a Washington, un dels casos que a mi, ara torno una mica endarrere a la part de Washington, però un dels casos que em va tocar portar va ser un conflicte a l'Amazonia del Perú, on un projecte, hi havia un projecte molt interessant que el banc financiava, que era, es tractava de titulitzar, o sigui, donar títols a les terres a les poblacions indígenes de l'Amazonia, no? Els indígenes no tenen títol, i amb la qual cosa, al no tenir títol, no poden defensar-se, diguéssim, d'invasors, no poden defensar-se de les petroleres, no poden defensar-se, és a dir, tampoc poden demanar un crèdit per poder explotar les seves. És una situació irregular, i llavors regularitzar-la pues, pot aportar molts beneficis. Ara, una de les coses que passava, que amb el canvi climàtic havien baixat comunitats indígenes de les muntanyes, dels Andes, dels Quechuas, i s'havien començat a instal·lar a les riberes, diguéssim, dels rius de l'Amazonia, i amb la qual cosa aquests indígenes deien, a qui li donaràs els títols? Li donaràs els títols de la terra a mi, que sóc l'originari indígena amazònic, o li donaràs el títol de la terra a aquests nous indígenes que vindran? I a més, tu no coneixes el govern del Perú, que és completament corrupte, tot això, jo no me'n refio, segurament els donarà als seus amics i a les petroleres de tot això. Llavors, és una situació de desconfiança que és veritat, si pot ser certa o no ser certa, però hi ha una gran desconfiança que genera molt de conflicte. No? Van fer una mediació molt complexa i va resultar en una situació exitosa. I sempre comencen, a mi una de les coses que m'agrada, no que m'agrada, però que em frustra molt sentir, és que la gent intueix que la mediació és només per les coses senzilles o per quan les coses no estan complicades, al revés. Vull dir, la mediació és, segurament, ja quan ha intentat tothom tot, llavors t'arriba el cas de la mediació, no? Però les mediacions sempre que jo accedeixo a una mediació, les dues parts diuen aquí no hi ha res a dialogar, aquí s'ha de guanyar i hem de guanyar. O sigui, són situacions realment complicades i molt difícils. Bueno, tornem a Corea, i per exemplificar un cas, nosaltres, la institució a Corea, dic nosaltres perquè jo treballava per la institució, però jo era independent, o sigui, jo reportava directament, jo i els meus companys reportaven directament al Consell, o sigui, tens un estatut independent, no et poden acomiadar, etc, etc. No? I un dels casos, aquí no sé si es veu aquí en petit, aquesta foto d'aquí, un dels casos que vam portar. Ah, bueno, aquesta és la següent, vale. Un dels casos que va portar, que era que la institució havia financiat una planta solar, la segona o la primera més gran del món, que està a prop d'Aswan, bueno, al parc d'Egipte, i pues aquesta planta solar estava financiada amb els nostres diners, i vam rebre una queixa de les comunitats que estaven al voltant d'aquest diguéssim, complexe, dient que els estaven maltractant, que no els respectaven els drets laborals, i sobretot hi havia un tema que no percebien cap benefici. No? Era una planta solar que ells sabien que generaria moltíssims ingressos al govern d'Egipte, però la comunitat en realitat no rebia cap mena de benefici positiu. L'única via era camions permanentment passant amunt i avall, etcètera. I això va generar un greuge molt gran, no? Va ser una mediació que, diguéssim que la part, una de les parts era la companyia, era la pròpia companyia que gestionava el parc fotovoltaic, i per l'altra volta tenies 40.000 persones. I organitzar 40.000 persones, el primer que has de fer en aquestes mediacions és que tu no pots, has d'organitzar aquesta gent, ajudar-los a organitzar-se perquè facin la seva representació, facin protocols de consulta, etc. Òbviament tu no faràs un diàleg entre 40.000, etc. No? Llavors hi ha una fase de preparació i una fase de disseny molt, molt important. Que això, per exemple, amb un divorci pues, no cal, amb un divorci pues, tens dos parts, i a millor tens un avi aquí i allà, i tens un parell d'advocats, i ja està, no és tan complexa, no? I un altre cas, no els l'explicaré tots, però era a Uganda, i aquest va ser l'últim cas que vam intervindre, que vaig intervindre, i era que la meva institució havia proveït de molts milions també al govern d'Uganda per restaurar els wetlands. Els wetlands, la traducció són els aiguamolls, em penso. És a dir, Uganda està ple de... Són tot colines i hi ha molts aiguamolls, no? I a futur, a 20 anys vista, està claríssim que si no els conserven i no els protegeixen es quedaran sense aigua, no? Per això és una cosa que el que passa és que avui dia tots aquests aiguamolls estan utilitzats per totes les comunitats que planten arròs, que estan vivint. Amb la qual cosa, vull dir, sí, molt bé, tens un tema medioambiental molt important, un tema d'aigua, però per altra banda tens que cuidar aquesta gent està vivent i està menjant cada dia, no? Amb la qual cosa has de veure com protegeixes això. Van fer una mediació, òbviament també hi ha un marc jurídic de protecció d'aquesta gent, etc., que els governs pues, el coneixen o el desconeixen. Llavors aquesta mediació també incorpora una part d'educació sobre el marc jurídic. No és que sigui una mediació, hi ha una mediació amb el marc jurídic. El que passa és que el marc jurídic no és, diguéssim, el primer del que es parla, sinó que és, diguéssim, al darrere fons. O sigui, vull dir, dins d'aquest marc jurídic tu pots negociar i pots articular les solucions que vulguis. Finalment també vull parlar que després una de les experiències que vaig tindre és que vaig estar becat, quan estava a Mèxic vaig tenir una beca per anar a Califòrnia a veure una institució de mediació que es diu JAMS, i em vaig quedar completament sorprès perquè una de les coses que vaig trobar és que els conflictes mercantils als Estats Units, tenen també oficines a tots els estats, jo he estat a la de Nova York i la de San Francisco, i tots els litigis van a mediació. Òbviament és una mediació completament diferent, en el sentit que la metodologia és la mateixa, però allà del que es parla és de diners. Vull dir, moltes vegades és qui paga un xec aquí, i ja està, no? I també els mediadors ajuden molt, diguéssim, a dinamitzar el regateig, si vols, o a dinamitzar això. I són mediacions que duren un dia, són molt intenses, poses a una banda amb els advocats a una banda, amb el seu client, els altres a l'altra, i tu et mous d'una banda a l'altra. A mi em va sobtar moltíssim, perquè jo venia de mediacions on es fan cercles, es parla molt, molt llarg, etcètera, no? Però al final ho entenia, perquè al final pues és un tema d'eficàcia del temps i són cultures molt diferents i s'adapten també a la cultura. Llavors, ara parlem una mica més de teoria, no? O sigui, vull dir, en la definició de conflicte, pues, bueno, això és al final he triat aquesta imatge perquè són dos rails, no? o dos vies que en un moment donant van paral·leles i que en algun moment pues, decideixen que es desvien, no? I la definició de conflicte, i aquesta no me l'invento jo, és que és una situació en què dues o més parts perceben que els seus interessos, necessitats o valors són incompatibles o suposen, no? Això genera tensió o desacord. Ara bé, no sempre implica violència, o no necessàriament ha d'implicar violència o enfrontament, sinó que també pot ser, segons com es gestioni, una oportunitat per comprendre millor les diferències i construir solucions noves. Una de les coses que, en les quals aquests mecanismes de queixes dels que parlava, aquest mecanisme de queixes, diguéssim, al Banc Interamericà de Desenvolupament, a Washington o a la Corea, és que la gestió de conflictes ens dona informació de com millorar la gestió dels projectes. O sigui, hi ha una funció de resoldre el conflicte, sí, però també hi ha una funció d'aprenentatge de com, diguéssim, a partir d'aquella situació es poden anar. Llavors és una situació de millora contínua. Tu tens les queixes i les vas solucionant per després extreure conclusions que després t'ajuden a millorar, diguéssim, el sistema. I una paraula que m'interessa molt destacar aquí és la part de percepció, no? O sigui, vull dir, una de les coses que un canvi subtil però molt important, diguéssim, des d'advocat a mediador, és que com a advocat parles de veritats, no? Les coses són així, no? I jutges les situacions en funció d'aquella veritat. Quan entres, diguéssim, a la funció de mediador, les veritats ja no són veritats, són percepcions, no? I és una cosa que és difícil, perquè hi ha situacions en què un diria, bueno, no, això està malament, no? Bueno, doncs pues, ja entres, diguéssim, en el món de la subjectivitat. I això és una cosa que és un repte, no? És un repte intel·lectual, perquè la subjectivitat a més és incòmoda. Quan hi ha veritats, de vegades és incòmode, no? Perquè estàs en un terreny d'ambivalència, d'incertesa permanent. Però també es dona lloc a molts aprenentatges. Nosaltres, una de les coses que si podem entendre els conflictes és que normalment una dinàmica que es produeix és entre la confrontació, diguéssim, entre els marcs jurídics i els marcs, diguéssim, dels interessos de les necessitats. Moltes vegades els marcs jurídics no responen a les necessitats de la gent, a les necessitats d'una mare que té por a l'hora de separar-se d'aquell pare que no té experiència com a pare, es cuidi dels fills, diguéssim, perquè no, no? O un pare, o al revés, o uns veïns, el marc jurídic. El marc jurídic dona respostes molt limitades i no dona respostes a tota la riquesa de situacions. I a més, dona respostes de vegades de bo o dolent, no? I això tampoc és molt sa. Però hem d'acceptar que en els conflictes després hi ha la part de moralitat, la part de les necessitats, la part de... Llavors, al final és un conjunt de dues coses, no? És un conjunt de... De vegades el que es confronta és lo moral versus lo jurídic o lo jurídic versus lo moral, no? Llavors, de vegades el que s'ha de trobar una mica al camí del mig. En el tema de les percepcions, no sé, si ara jo per exemple els preguntés a vosaltres, nosaltres els tots estem a la mateixa sala, no? Sí, estem a la mateixa sala. I si ara jo els preguntés a vostès què veuen, vosaltres em diríeu, jo ho apuntem en un paper, quan traguem el paper, aquell paper no dirà el mateix. Perquè jo diré que el que veig són moltes cares asseguda, molta gent asseguda, i vosaltres el que veieu és que el que veieu és un senyor que parla i una pantalla, no? I estem en la mateixa sala. Amb la qual cosa, el tema de la percepció és que cadascú veu el conflicte des de la posició on està, no? I això marca moltíssimes les diferències. I això passa a tot arreu. I ara posaré un exemple, no? És que disculpeu que s'ha quedat una mica tallada la imatge, però si ens anéssim i baixarem a conflictes més quotidians, però si ens anéssim per exemple a un conflicte històric entre... I no ens posarem ara a debatre sobre els detalls històrics, però imagineu-vos que vosaltres la invasió que va explodir, que Israel va invair la península de Sinaí a la guerra amb Egipte i va invadir la península de Sinaí, no? Aquell conflicte es va resoldre, però tindries que parlaries amb Egipte i dir s'ha vulnerat l'ordre jurídic, no? I tu parlaries amb Israel i et diria sí, s'ha vulnerat l'ordre jurídic, però és que des de la frontera d'Egipte m'estan enviant coets sense parar i Egipte no està fent absolutament res, diguéssim, per frenar aquells coets. Amb la qual cosa, l'únic que faig és una invasió preventiva, no? Llavors, si et quedes, diguéssim, en la dinàmica del marc jurídic, pues, pues això no té solució. Però si baixes, diguéssim, a la part de les necessitats, pues, a la part de les necessitats, Egipte diria integració territorial, sobirania, etc. I Israel diria seguretat. Molts conflictes són xocs entre seguretat i percepcions de seguretat o inseguretat. Moltes vegades també són temes identitaris, però la majoria dels conflictes són temes de seguretat que xoquen amb altres temes de seguretat. Bueno, llavors, si tu baixes a, diguéssim, al terreny de les necessitats, allà s'obre un ventall d'opcions molt més gran. Perquè si et quedes, diguéssim, en el marc jurídic o en el marc de la força, bueno, pues, al final la solució única és o em retiro de la península de Sinaí o em quedo la meitat, tu et quedes a l'altra meitat, el qual no funcionaria com a solució. Però si, llavors aquest conflicte finalment es va resoldre perquè es va produir una mediació i Egipte va dir, bueno, jo em puc comprometre a assegurar-te que jo controlaré, diguéssim, el territori que està afrontaré amb tu, perquè no tan bé que ho ets, i a canvi tu es retires de la península de Sinaí. No? Això seria, diguéssim, un exemple de baixar, diguéssim, desplaçar el que és el marc jurídic i posar-nos en el tema de les necessitats. Ara, com deia, parlaré d'un tema més local, i és un tema que vaig portar jo, un tema, bueno, pues, que podria estar en els jutjats, diguéssim, és un, habitualment podria estar en els jutjats. No? Jo me'n recordo que vaig portar un cas, abans inclús d'anar-me'n a Mèxic, que era una parella d'avis que tenien un fill d'uns 40-45 anys, i aquest fill alhora tenia un altre fill, o sigui que tenien, era una família petita perquè tenien un fill de 40, aquests avis, casat amb la seva nora, i tenien un fill, un net de 16 anys. No? Llavors, ells, els avis, vivien de lloguer en un pis, i no sé si era de la Caixa o de qui era, i la Caixa els hi va oferir de comprar-lo. I l'avi va dir, bueno, l'avi va prendre la decisió per si mateix, diguéssim, no va consultar, es veu que no va consultar a l'àvia, o l'àvia li havia delegat, diguéssim, totes aquestes coses econòmiques, i l'àvia va considerar que sí que els pagaria amb els seus diners aquest pis, però que el posaria a nom del fill de 40 anys. Perquè deia, si no, tindrem que pagar impostos i tal, és millor que el tinguis tu, ens deixes viure fins que morim, i a l'àvia també, etcètera, etcètera, i no hi havia cap problema, confiaven perfectament en el seu fill. Però el que va passar és que va morir l'avi, per gran, i després, una cosa ben sospitada, és que també va morir el fill de 40 anys, perquè va tenir un accident. Llavors, automàticament, què va passar? Que el pis va passar al net, no? Clar, de cop i volta l'àvia s'entera que el seu pis no és el seu pis, i que el pis és el net, que té 15 anys, no? I amb la nora, pues, sí, una relació més o menys freda, no? Clar, si tu mires jurídicament, aquí l'àvia no té res a fer, molt poques possibilitats de guanyar, no? O sigui, realment, a judici el perdria. Però clar, què fas? No? Llavors, aquest tema, pues, ho vam poder diguéssim, reconduir per via del diàleg. I el diàleg és, l'àvia el que va expressar és, jo necessito el pis, un, per viure, perquè clar, diguéssim que primer el que deia l'àvia era el net, me'l tornes immediatament. Inclús li va plantar un escrit al net, li va dir, ara mateix me'l signa que me'l tornes. I el net li va dir, àvia, no te'l torno, jo l'he heredat i jo, tu no has de preocupar-te, tu hi viuràs aquí. O sigui, vull dir, per què desconfies de mi? Bueno, doncs va, desconfio perquè desconfio, ja està, no? I per què desconfies de mi? I li va plantar i no va signar. I, però, quan explores els interessos, les necessitats, l'àvia deia, jo el que necessito és per viure, eh? I si eventualment jo tinc una pensió i si eventualment no m'hi puc valdre, doncs tinc que poder anar a una residència i aquest pis ha de poder ajudar-me a sostenir també per a la residència, no? Plantejat d'aquesta manera i amb un diàleg amb el net i la seva nora va dir, bueno, àvia, cap problema, jo et signo, el que sí que et signo és que el dia que tu decideixis anar-te'n a la residència, jo et pagaré la residència. I si no arribo a pagar la residència, perquè jo abans tenia altres pisos o altre patrimoni, si no puc pagar, respondré al pis. Amb la qual cosa vam fer una solució, diguéssim, que vam hipotecar, la solució jurídica és complicada, perquè vam hipotecar el pis, diguéssim, per respondre a aquestes obligacions alimentàries del net, etc. Però el que important no és, diguéssim, el format jurídic, l'important és que vam tractar, diguéssim, les necessitats particulars de les dues parts. I una de les coses satisfactòries és que sortint del notari se'n van anar a dinar i feia un any que aquella part, aquella família no dinava junts, no? Bueno, aquí com veig molts avis, també que haver portat molts casos, molt més casos d'avis, no? Però clar, tampoc que... I la veritat és que, pues, òbviament, en temes familiars, pues, la mediació és molt important. En temes d'herències, les herències pues, generen moltes friccions. Les herències, al final, sí, una de les coses que a mi m'agrada explicar dels canvis, dels conflictes, és que els conflictes són canvis, no? Si no és més que una expressió d'un canvi. I el canvi pot ser tan extern, no? Com en aquesta comunitat de l'Egipte, que estaven tan tranquils, no? Amb la ramaderia i al costat del Nil i tal, i de cop i volta ve una mega factoria de llums, si vols, però moltíssims empleats i camions i tal. Són canvis, no?, que es produeixen. També poden ser canvis exteriors, no només, però també poden ser canvis interiors. És a dir, les persones evolucionem, no volem sempre el mateix. I la persona que érem als 20 anys potser no és la mateixa persona que som als 40 o als 50, o la societat que som a una època no som la societat que som després. Amb la qual cosa són canvis, tant interiors com exteriors, i la importància és com gestionem aquest canvi, no? I de vegades pues, fer-ho directament és una mica complicat. Ara us posaré un altre exemple. L'altre exemple és un tema mercantil, perquè pensava posar exemples de tot tipus. I en aquest cas era una empresa espanyola que tenia una marca, es dedicava a la venda de cosmètics i tenia una marca que es deia Nilla. No? Era una marca que es deia Nilla, me'ls invento a les marques perquè òbviament és confidencial, però bueno, vull dir, el cas sí que és real. I hi havia una empresa estrangera que havia registrat internacionalment la marca Nilla. Llavors l'empresa espanyola, i també es dedicava als cosmètics. I clar, l'empresa espanyola estava morta de por, dient, bueno, aquesta gent que farà? I el que va començar, recomanat pel seu advocat, va ser començar a impugnar aquesta marca, però la tenia d'impugnar a tots els països i era un cost monumental d'impugnar aquesta marca a tots els països. Una de les coses en un intent de negociació que van fer, de diàleg, és que li van preguntar a l'empresa estrangera, tu per què utilitzaràs aquesta marca? I li va dir, això és un secret empresarial i no t'ho penso dir. Amb la qual cosa, la por de l'empresa espanyola s'augmentava molt més, no? I deia, tinc que oposar-me. Però quan van anar a mediació, una de les coses, la reformulació de la pregunta, respectant, diguéssim, el fet de que no volia explicar per què volia dedicar la marca, sí que li van poder preguntar, o jo li vaig poder preguntar, no expliques per què és, però sí que pots explicar si tu competiràs amb els productes de l'empresa espanyola. L'empresa espanyola tenia una gamma de productes molt particular. Dins del món de la cosmètica estaven les dues. I va dir, no, això sí que t'ho puc dir, jo no, mai utilitzaré la meva marca per competir amb aquesta. O, doncs ja tenen impacte, no? Mesos i mesos i mesos, mesos de litigi, que amb una pregunta es resol el tema i sobre una possibilitat de pacte. I per què passa això? I ara segurament ho explicarem per què passa. En totes les negociacions, no? A la negociació de la venda d'un pis, a la negociació de la contractació d'un empleat, inclús a la negociació, hi ha sempre una decisió a prendre. La decisió a prendre és quanta informació comparteixo i quanta informació em reservo, no? Quanta informació li dono de quants diners li puc pagar a aquest nou empleat o quants diners vull obtenir de la venda o quanta informació em reserveu, perquè si li dic tot, si l'encendo totes les cartes, doncs a mi jo estic perdent, no? Em poso una situació de vulnerabilitat. Això és una situació on, diguéssim, hi ha una confiança relativa. Però si li afegim a l'element de conflicte, és a l'element de desconfiança màxima, llavors la gent el que fa és retenir moltíssima informació. No només les percepcions comencen a... sinó que reté moltíssima informació. I comença el caos i la problemàtica. Llavors, clar, al final tu dius, bueno, si vull arribar al diàleg és intercanviar informació. Intercanviar el que vull, el que no vull, les meves necessitats, etc, etc. Això és molt maco dir-ho. El que és dificilíssim és que en un marc d'altíssima desconfiança, i no només de confiança, sinó de rivalitat oberta, la gent no diu absolutament res. O sigui, amaga les seves cartes, no? Amb la qual cosa, la teoria és molt maca, a la pràctica és impossible, i per això has de donar el conflicte. A mi m'agrada explicar molt que un altre que és explicar que els conflictes sempre es situen en l'angle mort del nostre retrovisor. A l'angle mort del retrovisor ja sabeu que és aquesta part on en teoria tu estàs veient tot i en canvi hi ha un angle on en realitat et pot aparèixer un cotxe o et pot aparèixer una moto i no l'havies vist. I per què és això? Perquè en realitat els conflictes, vull dir, aquestes necessitats de l'altra persona, etcètera, etcètera, venen de cop, no? Jo sempre explico que en els divorcis sempre hi ha una simetria en el temps. Hi ha una de les parts que porta molt de temps rumiant que es vol divorciar, però en silenci de vegades, no? O en una empresa, dos socis, hi ha una part que porta molt de temps rumiant que es vol separar de l'altre soci. Però clar, quan li comunica a l'altre, però a l'altre és de cop, es dona contra la paret de cop, no? Sí. Llavors és una cosa que s'ha de pair i s'ha de pair i s'ha de pair, no? Llavors hi ha una simetria molt gran. I a més, clar, perquè si no hi hagués un angle mort, doncs no es produiria el conflicte, es produiria el diàleg i una evolució, etc. normal. I a més t'apareixen, vull això, i tu no entens tot el rerefons, tot aquest procés de reflexió, no? Que hi ha hagut, no? Llavors, tenim per una banda aquesta part, no? En els conflictes, idealment, es solucionen dialogant i compartint informació, però no es comparteix, la realitat és que no es comparteix informació. També de vegades perquè estem tan enfocats en lluitar, en guanyar, que tota aquesta part d'entendre les necessitats ens queda una mica abstracta, no? El que s'ha de fer és guanyar, no? Llavors t'apareix un mediador i diu, bueno, aquest senyor és un senyor que porta aletes ara i no s'entera de res, perquè aquí ens estem donant de castanyes i aquest senyor no s'entera absolutament de res, no? A mi sempre em diuen que, bueno, que jo no entenc les situacions. Diuen, no, si no hi ha res a mediar, aquí hem d'acabar amb l'altre, no? Mira, aprofitaré explicar un exemple de família en el tema del retrovisor. A Mèxic em va tocar portar un divorci, no? Portaven 7 anys de litigi, 7 anys, i no hi havia manera que es resolés. Llavors hi havia un casament d'un dels fills, i clar, allò era un caos. Perquè clar, tenien que ajuntar-se les dues famílies que estaven completament polaritzades, ja s'havien contaminat tots els cosins, i ara els ha dit, allà podia acabar la cosa malament si s'ajuntaven tots al casament. Llavors una de les filles em va dir, escolta, això que fas mediació a les comunitats i a la cumbre ciutadana, també a les altres famílies? I dic, sí, també. Vaig anar a parlar amb el senyor, un senyor que avui dia és el meu amic, els dos, tant la senyora com la senyora són els meus amics, i el senyor diu, jo et rebo només perquè m'ho ha demanat la teva filla. Perquè això de que jo t'expliqui la meva situació particular, això és un tema privat i no t'hauria d'explicar. Dic, sí, tinc tota la raó. I una de les coses divertides que em va explicar, en el moment no semblaven gens divertides, és que jo li dic, home, jo veig que vostè està una mica enfadat amb la seva dona. Dic, jo no estic enfadat amb la meva dona. Dic, home, porta 7 anys de litigi. Dic, no, Jo amb la meva dona no estic enfadat. Jo estic enfadat amb el sistema judicial que no acaba amb la meva dona. Però amb la meva dona no tinc cap problema. No? I què dic? I clar, estava enfadadíssim. No? Però un senyor així molt hieràtic i molt, molt flamàtic i que no expressava les seves emocions. Llavors jo, ell el que em va explicar és que estava indignadíssim amb la seva dona perquè la culpava d'haver distanciat els seus fills. Ell amb un dels fills es parlava però amb els altres dos no. I li feia molt de mal. I llavors ell culpava la seva dona perquè els ha contaminat, etc, etc. Jo havia parlat amb la dona, havia estat 3 hores parlant amb la dona i una de les coses que em repetia és jo sempre he protegit de que no es contaminés, jo sempre he protegit que mantinguin la relació amb el pare, etc. El que passa és que no ho aconsegueixo. No? O sigui, dues versions completament. Qui diu la veritat? Jo vaig parlar amb els fills, després, jo sempre faig, diguéssim, reunions individuals amb tots. I els fills em van dir que la mare no tenia res a veure, que ells estaven enfadats amb el pare per greuges propis, per coses que els hi havia fet el pare directament amb ell. Però clar, ell no ho sabia, això. Total que jo, amb molt d'esforç, els vaig aconseguir convocar a una reunió. Jo ja sabia perfectament el que sortiria en aquella reunió, saps? I una de les preguntes que li vaig fer en aquella reunió, penso que va ser la segona reunió. La segona reunió el senyor es va donar. Primer va fer una reunió dona ell i home. Però després jo vaig dir, dona fora i ara portem els fills. I els fills li van explicar per primer cop tots els greuges personals que tenien contra ell. Que el pare es va posar a plorar allà mateix i el dia següent, o al cap de 3 dies, m'ha trucat i dic, això s'ha d'acabar avui mateix. M'acabo d'adonar que voluntària o involuntàriament he fet un mal monumental o aquest conflicte, sense posar-hi culpes, han patit moltíssim els nostres fills. Això s'acaba demà. I demà voldria dir que li signo a la dona el que vulgui. I el que és curiós és que la dona també va dir, no, que em doni el que vulgui. O sigui, de cop i volta jo no entenia res. O sigui, de cop i volta es van flexibilitzar i va dir, mira, acabem això, però ja està. Hem cremat 7 anys de la vida i això s'ha d'acabar. No? Enviant que em van convidar al casament i, pues, lògicament, la gent deia, però tu què has fet? Sí, no? Va ser un home molt maco. Bueno, pues, són sempre situacions on no tenim tota la informació i la informació no flueix. No flueix en el tema de la marca, no tenim la informació de què li dedicarà la marca, perquè no la volen dir, perquè hi ha un conflicte i tenen por que l'utilitzen contra ells. Els fills, per la raó que sigui, no han tingut la sofisticació de dir-li al pare directament això, això. Sempre ens perdem algú, no? Llavors, bueno, he posat això perquè vosaltres veu les notícies que sempre van aquestes conflictes internacionals i tal, es veuen mediadors. Al final, els mediadors tenim una funció, que és, això és una imatge que ha fet ChatGPT una mica borrosa, però quan dues parts, per la raó que sigui de desconfiança, d'incomunicació, de percepcions completament diferents, no es poden comunicar, una opció que tenen és que el mediador sí que li poden comunicar. És a dir, tot aquest món secret que no es diuen entre ells, el mediador sí que li comunica. Llavors no és un tema que el mediador sigui molt bo, sinó que per la seva imparcialitat, per la seva possibilitat de rebre moltíssima més informació de que les parts mai es creuarien entre elles, el mediador té una visió molt més clara d'on pot haver-hi una sortida. Llavors la seva feina és només acompanyar aquestes parts a la sortida, no? S'entén aquesta part? O sigui, és aquesta situació on, com si tinguessis el que jo li dic el bypass, no? El bypass és aquesta figura. I només la pots exercir des del punt de vista de la neutralitat. Només si ets imparcial pots exercir aquesta funció. Perquè si no, no t'hi confiarien d'absolutament res, amb el que dirien tu o lideres. I, òbviament, hi han de tenir una confiança personal molt gran. Després vull parlar d'un fenomen molt complicat, no? I que és el fenomen de l'escalada. Sempre parlem de les notícies, diu l'escalada del conflicte, l'escalada del conflicte, l'escalada del conflicte. No sé si us en recordeu, ara parlem, no ens dedicarem, avui la idea no és parlar del tema de Rússia o Ucrània, però per exemple el tenim molt proper, no? No sé si us en recordeu, fa 2 o 3 anys, quan va començar, que hi havia certes línies vermelles que ningú creuaria, no? Mai s'autoritzaria l'utilització de les armes per diguéssim, atacar territori rus, mai de la vida, no? Ja ho hem superat llargament, mai s'utilitzaria. Llavors, és un tema que precisament per aquesta dificultat d'aconseguir les parts dels seus objectius, el que ocorreix és el que se'n diu tècnicament, ara em surt en anglès, l'escalada irracional del compromís, no? Vosaltres a la joc, a les casinos, això passa, o sigui, vull dir, un va al casino i inverteix, paga 50 euros, els perd, bueno, ara per recuperar-ho posaré un altre 50 i el recuperaré, no? Ara poso 50 més i els perdo. I ara, bueno, ara poso 100, bueno, és que si no el recupero, doncs pues tindré que posar 200, pues ara perdo. I vas incrementant la teva l'ancla que te va ofegant, no? Que te va ofegant, que te va ofegant, perquè diguéssim, per sortir d'aquell problema has d'invertir-hi molt més. En els conflictes passa exactament el mateix. I per això quan sentim que un conflicte ha durat 7 anys és un efecte d'això. Vull dir, jo he començat un conflicte que pensava que el resoldria ràpidament i resulta que no, que perdo. I a més ja he pagat advocats, ja he tingut no sé quantes nits sense dormir, etc. Jo no me'n retiro, perquè això seria d'idiota, no? O sigui, jo ara tirar tot això, aquesta inversió i aquesta pèrdua, diguéssim, a l'escombraria, no ho faré. El que passa és que l'altre pensa exactament igual. Llavors dobles l'aposta i vas multiplicant l'aposta. I per això, no? Jo sempre dic que els conflictes són perillosíssims. Són com aquesta bola de neu, que al final genera una llau perquè es va fent cada cop més gran, cada cop més gran. No hi ha conflicte petit, és perillós, són perillosíssims. I per això, el tema d'Ucrània i Rússia, jo estic, o sigui, des que van començar, i aquí està el meu pare, que jo li deia, diu, això acabarà fatal. I no, bueno, no ho deia ell, però tothom deia, no, això no arriba la sang al riu, ja veuràs, no, ja veuràs, no. Vull dir, si no es frenen, tiren que augmentar-se. Per això, en societats, diguéssim, més o menys organitzades, tenim uns canals institucionals que són els jutjats, que òbviament han de ser confiables, etc. I aquests canals sempre s'han d'anar millorant per donar, no? Però si tu te'n vas, per exemple, pues jo què sé, si te'n vas a Uganda, pues ningú confia en els jutjats. Pues la gent el que fa és anar al carrer i incendiar els camions, no? Bé, llavors, una de les dificultats enormes quan l'energia està posada, diguéssim, en lluitar, en guanyar l'altre, és que allò es converteix en un joc bastant impenetrable, no? Jo li poso l'ull de l'huracà. És a dir, quan imagina't que quan la gent està, i és el món típic dels advocats, però també ho és dels militars, no? Que estàs enfocat en l'estratègia de guanyar l'altre. I de cop i volta, tu potser podries entreveure un espai de negociació, ho podries intentar, etc. No? Com aquest senyor que em deia, això és privat, no sé per què entres, no sé per què em vens a preguntar, i ho faig només perquè la feia molt demana, però tu no tindries ni que entrar, això, no? Això és un tema privat, és una guerra privada. Llavors, vull dir que és molt maco parlar de mediació, però en realitat és dificilíssim que els casos acabin a la taula de mediació, perquè hi ha moltes inèrcies i moltes dinàmiques que el que fan és buscar augmentar el poder, augmentar el dany a l'altre, etc. I quan més avançat, més difícil és, diguéssim, parar-ho. Vale? Ara no m'allargaré, però diguéssim que hi ha certs moments que es pot intentar, no? Hi ha moments en els conflictes en què l'energia és guanyar l'altre, però després aquest és com una onada, una onada que va agafant força i en algun moment que cau, no? I tothom està esgotat i en aquell moment has d'aprofitar-hi per entrar. Perquè si no, després la onada comença a créixer un altre cop i més gran, no? Perquè s'acumula més dany. Bueno, llavors, el que és molt important és que s'han de buscar fórmules de prevenció, diguéssim, de l'escalada del conflicte. O sigui, abans que arribi aquest huracà, sempre s'han de buscar fórmules per preveure i que forcin les parts. Que no sigui un tema voluntari, no, una mediació, ha vingut un senyor va donar una conferència i va ser molt interessant, què dius, home, què m'expliques, no? No, s'ha de buscar mecanismes. I ara parlaré, per acabar ja la xerrada, i obrirem el torn de preguntes, d'alguns dels mecanismes. Per exemple, hi poso Arenys de Mar com un lloc que podria... Tenim aquí, penso, comptem amb el privilegi de comptar amb la defensora de la ciutadà de l'Ajuntament, no? No la veig. No, aquí està, molt bé. Bueno, pues, com us he explicat, les defensories són llocs que... si volen adoptar aquest rol també de neutralitat i de convocatòria al diàleg, és un element, diguéssim, d'infraestructura de la pau d'una comunitat interessantíssima. Jo he treballat en aquesta mateixa figura, en aquestes mateixes visions per organismes internacionals, però tenim la síndic de Greuges de Catalunya, tenim la síndic del Defensor del Poble, són figures. El que passa, malauradament, i ara això comença a canviar, és que no comença a canviar molt lentament, però no volen adoptar aquest rol de mediador. Perquè el rol de mediador també té les seves perillos, és perillós. Al final, ser imparcial és tot un art, i mantenir-se imparcial és tot un art, no? I has de cuidar moltes coses. Però diguéssim que és un canal... si es pot desenvolupar correctament i amb protocols, etc., és superinteressant per aquest tipus de conflictes, sobretot els de caire comunitari, etc., etc. Després, per exemple, jo sempre recomano en els temes de les herències, no, els testaments, posar-hi una clàusula de mediació. Que abans d'anar jutjat, i això hi ha una llei, però obligatòriament tindran que anar a una mediació i tindran que seure's, no? Llavors, això a vegades els notaris ho recomanen, hi ha uns notaris que entenen, ja cada cop s'està formant més la gent en mediació, que ho entenen i ho recomanen. Però hi ha molts notaris que, si no ho entenen, això de la mediació ho veuen com bueno, un senyor que ajuda una mica, però no fa gaire diferència. No? Després tenim els jutjats. Els jutjats, tenim jutges molt a favor de la mediació, que deriven a mediació, diuen no et deixo continuar aquí al jutjat si no has intentat que un mediador us ajudi, diguéssim, a aquesta manca de comunicació a que flueixi millor, més segura. I també tenim també el tema dels serveis públics. Alguns ajuntaments tenen algun servei públic de mediació pels conflictes veïnals, etc. Per exemple, inclús Mataró, l'altre dia ho vaig veure, té pels conflictes de la nit, dels sorolls, de les discoteques, té el que se'n diu els mediadors de la nit. Són joves formats en mediació, no? Que no confronten, que no en plan policia, sinó per ajudar el civisme i no per ajudar la nit. Bueno, jo trobo moltes maneres. Òbviament, a nivell internacional tenim una carència, i s'està demostrant amb tots els conflictes que tenim, una carència d'espais forts, diguéssim, i solvents de mediació. Hi ha ONGs que es dediquen al conflicte armat, super sofisticades, increïblement sofisticades, que ho fan impressionantment bé, i no sé si heu vist algun documental de Calaeta, del terrorisme a Espanya, va acabar gràcies en part a una organització de Ginebra, que es diu HD Center, no? Però sempre treballen amb moltíssima discreció, llavors no se sap amb quins temes es treballen. Jo quan veig notícies d'aquestes del mediador, que és un país, sempre veig, en realitat, sempre estan, aquesta ONG està darrere perquè està ajudant en realitat és el país diu que no, que fa de mediador, però en realitat està ajudant, aquesta ONG està ajudant a conduir-la, el que passa que no surt. No? Bueno, pues espero, dono per conclosa, jo espero que he fet una mica de barreja entre el local, el internacional i no sé, i pues dono apertura a preguntes, si voleu.
Molt bona tarda, esperem un autor de preguntes. Hola, bona tarda i moltes gràcies per tota l'explicació. A mi m'ha quedat un dubte, sobretot en conflictes internacionals. Quina seguretat els dones als dos, a les dues parts, d'aquell pacte o aquella entesa que s'ha fet perdurarà? Uh-huh. Però he pensat en allò d'Israel i el Sinaí i Egipte, no? Que dius, vale, ara molt bé, un se'n retira, l'altre no es queixa, no tira bombes, però això fins quan? Això queda concretat quan feu aquesta trobada de conciliació? Uh-huh.
Molt bé. Pues el tema de les garanties, no? El tema de les garanties és fonamental. I és una, la seva pregunta me la trobo jo en totes les mediacions. No? I sobretot en aquestes mediacions, diguem, entre comunitats indígenes i govern i tal, en realitat al Perú diuen els jutjats com si no existissin. Vull dir, no? Aquí sí que podríem dir, bueno, pues és un contracte que s'ha signat i que si no vas al jutjat i t'ajuda, no? El podràs executar, etc. No? Això sí, però en certs entorns o entre els països, pues, quines són les garanties? I a les garanties és tot un tema de debat. No? Per exemple, parlem del tema d'Ucrània-Rússia, hi ha un tema de garanties claríssim. O sigui, hi ha un problema en què no es posen d'acord amb les garanties que es volen posar, sembla que es volen posar d'acord en delimitar el territori, però no es posen d'acord a qui donarà les garanties de que allò no es mourà. Perquè Rússia diu que l'OTAN no pensa acceptar que l'OTAN sigui qui dona les garanties i... Bueno, et diré una cosa molt abstracta, i és que els conflictes resolts a partir del diàleg tenen molts pocs problemes a l'hora d'implementar-se. Perquè sorgeixen de la pròpia voluntat. És a dir, posem el cas de l'àvia i el net. Quan li van plantar el document ja va dir que no. Però quan es va generar un diàleg, àvia, tu explica'm el que necessites i tal, i qual, i qual, i qual, i qual, allò surt de la pròpia voluntat. Que és molt diferent, per exemple, en sentències de jutjat. Si tu, una sentència d'un jutge és una cosa imposada. I si tu no estàs d'acord i tens possibilitat d'escaullir-te, no? Si un senyor que li volen diu, pues ara saps què? Tu, ara el jutge t'ha dit que la meitat de la meva fortuna serà per tu. Pues saps què? La meva fortuna desapareix perquè se'n va tota per la mar i desapareix del món. No? Si aquest senyor hagués anat a mediació i es pogués parlar, etcètera, etcètera, allò surt de la lliure voluntat. Amb la qual cosa sí que és molt important les garanties. I en temes internacionals necessites els veïns, necessites els altres actors. Llavors la mediació no només has de portar a les dues parts, sinó qui més garanteix, qui dona garanties de que si això s'incompleix hi haurà conseqüències. Vale?
Alguna altra consulta? Hola, sóc la Teresa Verdura. Moltes gràcies. Jo faig una petita contribució. No explicaré res perquè tot és confidencial i a més aquí tots ens coneixem i tots sabem del que parlem. Sí, jo he fet mediació aquí a Arenys de Mar. Jo tinc una clàusula en el reglament de la Defensora de Drets de Mar que posa que tu sempre pots fer mediació quan les dues parts vulguin, no? I aleshores, clar, que les dues parts vulguin, que tothom és allò del emissor, missatge i receptor. El missatge pot ser el mateix, però fins que arriba el receptor i tots tenim les nostres creences, els nostres valors, la nostra història, etc., costa, no? I realment és una feina feixuda, però és molt interessant i a més molt interessant perquè fins i tot posa sobre el taulell la possibilitat de que les persones es coneguin, no? I coneguin aquestes situacions conflictives. I bé, jo també voldria dir que en aquests moments l'Ajuntament d'Arenys de Mar ha posat la figura d'una defensora, d'una mediadora que no sé quant de temps estarà, però ella i jo treballem en equip, de tal manera que ella és mediadora, jo soc defensora, però ens asseguem totes dues i dèiem, escolta, aquest tema com l'enfoquem? I sense posar judicis de valor. I això és molt important, eh? I a què sembla difícil? Doncs jo crec que un ha d'estar preparat per no fer judicis de valor. Per exemple, jo vinc del món de la salut. Si jo contínuament hagués estat fent judicis de valor, doncs hi hauria persones que igual no les hagués ni atès. I en canvi això no pot ser, no? Ho dic perquè sí, fem mediació.
Molt bé, perfecte. Pues, esteu de bona sort.
Bona tarda. Bueno, jo volia fer-li una consulta. Jo sé que aquí a Arenys, de fa molts anys, n'hi ha una zona urbanitzable que van declarar el POU i és una zona molt damunt d'Arenys, no? De moment no l'han fet, però sí que ja està en conflicte perquè volen edificar tota la zona de l'Urbes. I llavors diu, a l'Ajuntament diu que això està aprovat i que ho tenen que fer perquè si no tindrien que indemnitzar els propietaris i que això costaria molts diners. Aquí hi ha una plataforma que és Defensa de la Terra que està en contra de tot això i molta gent d'Arenys estem d'acord en que això no es té que urbanitzar perquè és un perjuici molt gran per poble. Llavors, en aquest cas seria important la figura del mediador?
Jo el cas el desconec, però lògicament, i a més, segurament, òbviament, la figura de l'imparcial, la figura d'aquell que pot, diguéssim, dinamitzar un diàleg, absolutament, és un recurs a intentar. Perquè si no, al final, fixa't, una de les coses que es produeixen és, una de les dificultats que es produeixen és, quan tu fas, molt bé, tu fas una plataforma, tu fas pressió, tu fas, no? Dius, bueno, si fem pressió, cedirà. Però, i de vegades sí, però també poses a l'altra part en una disjuntiva. I la disjuntiva és, davant de la pressió, jo què faig? Cedeixo? Perquè si cedeixo, estic fent un precedent, estic creant un precedent de que cedeixo a la pressió. Amb la qual cosa, el següent que vindrà serà més pressió, no? Jo no vull dir, el tema del poder, avui no el parlarem, però el tema del poder en els conflictes és molt important, no? I llavors s'ha d'equilibrar el poder, el que passa és que això genera dificultat. Teresa, aquí tens un cas.
Jo he assistit a conferències sobre això.
No, la conferència és clar.
No, hi ha anat a conferències que s'ha parlat d'això i fins i tot vaig anar a la biblioteca que es va fer una taula rodona i tot això. I jo comparteixo el que diu aquesta senyora. Penso que a Arenys s'han de limitar les construccions perquè si no arribarà un moment que no tenim ni clavegueram necessari per fer tot això. Però aquí hi ha un tema de diners i és un tema legal. I aquí sí que penso que els polítics s'han de mullar i han de veure què fan. Jo vaig estar a la taula rodona que es va fer a la biblioteca i vaig escoltar totes les opcions.
Per què? Perquè o sigui, és un tema, es necessita crear més vivendes.
No, el que passa és que hi havia uns terrenys que es varen vendre, que ara estan pendents ja de construcció i que a més aquí darrere hi ha molts diners que ja s'han donat, com si diguéssim.
Ja s'han pagat les explotacions.
Clar. Ja. Aleshores, clar, això és un tema polític. Mm-hmm. Si l'Ajuntament o està disposat a posar aquests diners, doncs no es farà la construcció.
I l'argument de l'altra part és?
doncs que arribarà un moment en què Arenys és limitat, no es poden fer tants habitatges perquè, yeah, perquè no hi ha prou clavegueram. I tot ara mateix hi ha un problema gravíssim amb un rial on realment el dia que plogui, el dia que hi hagi una dana, vull dir, bueno, llavors agafi confessats, perquè no sé què passarà. Però això jo ja vaig posar el meu informe i ho vaig dir. Vaig parlar molt d'un Procim, vaig parlar de tot perquè tothom ho tingui clar. Bé, és un tema polític, això.
Bueno, polític, però també hi ha unes especulacions, no? Tu has presentat unes especulacions de... És capaç, diguéssim, la infraestructura del poble de sostenir aquestes noves viviendes o no? Amb la qual cosa, és un tema d'informació. Aquesta informació, què passa? Que si te la dona l'altra part interessada, no te la creuràs. Perquè si les dona el senyor, això és un tema que passa amb la informació. Moltes vegades és... Bueno, depèn de qui vingui la informació, ens la creuem, ens la creiem o no la creiem. Amb la qual cosa, la figura moltes vegades aquí del mediador és algú que aporta informació sense conflicte d'interès i ajuda, diguéssim, a clarificar el que és correcte de la que no és correcte. De vegades, per exemple, casos que m'he trobat jo és una queixa de, per exemple, la indústria aquesta ha contaminat el riu o no ha contaminat el riu. Els pescadors que utilitzaven el riu diuen si està contaminada. Mira, us explico un cas concret, que a més hi ha un vídeo a YouTube que es pot veure. Hi havia un cas a Nicaragua d'una empresa del sucre, ara no em recordo el nom que es diu, el molí de sucre, bueno, unes plantacions enormes de canya de sucre i no sé què, no? Llavors, el Banc Mundial havia finançat aquesta empresa i van rebre una queixa dient que l'empresa estava causant un dany a la salut dels treballadors. Llavors estava tot el poble absolutament en contra, amb les armes, vull dir, revolucionats i tot això. Al final el procés va ser, i va ser un procés que el va pagar el Banc Mundial, va portar a una gent d'unes universitats, no de Nicaragua, sinó d'un país, d'un altre país, perquè fes un estudi neutral de si efectivament estava generant l'activitat. Pel poble, per aquella de gent, era una veritat absoluta que hi haurà gens, no? La veritat és que l'informe va resultar dient que l'informe deia no es pot concloure, però la part bonica del diàleg és que tots els dos es van posar d'acord a veure qui havia de portar la informació. O sigui, es van posar d'acord en triar la universitat, es van posar d'acord en i com es repartien els costos, etc. No? Llavors, de vegades, el conflicte es produeix perquè no estem d'acord amb la mateixa veritat. Uns diuen que el riu està contaminat, els altres diuen que no està contaminat. Qui té la veritat? I no et creuràs mai un informe de la part interessada. Llavors, en aquests casos, el que s'ha de portar és algú de fora, creïble, que saps que treballarà pels dos. No? Llavors, almenys el tema de la informació quedarà apartat, perquè ja serà una informació creïble. I a partir d'allà ja podràs començar a parlar de temes, per exemple, de quanta proporció de vivenda versus quanta proporció d'espai verd versus quanta proporció de tal, quin tipus de poble volem. Aquest és un altre diàleg, però no emborronat amb una informació que per unes parts és creïble i per les altres no.
Hola, bona tarda. Jo volia preguntar, la mediació, o sigui, un cop acabat, es formalitza d'alguna
sí.
manera? I això està regulat o com funciona aquesta
sí,
formalització?
Està regulat. Ja, però als llocs on jo vaig no està regulat i fem un acord i està signat i venen els advocats diuen, bueno, la millor manera de formalitzar és això. Vale? Es formalitza això, així. Aquí a Espanya tenim una llei, a Catalunya tenim una llei, i a Espanya tenim una llei de mediació que, però bueno, al final és un acord signat, no? I que té unes petites formalitats que no són complexes. Perquè la pregunta és així.
La pregunta era que si hi ha un acord firmat amb parts, sí. Llavors
sí, és vàlid.
Després, un incompliment, què passa amb aquest acord? O sigui,
hi ha altres documents doncs, que jo què sé, que s'aniran, es firmaran davant del notari, que en aquest cas, sí, quan es formalitza...
El mateix.
És exactament igual.
És el mateix. Sí, tu inclús pots anar amb el notari i diu, hem arribat aquí a un acord i ja està, i signes l'acord i això és executable i inclús pots introduir a l'acord penalitzacions si s'incompleix, pots fer tot un seguit, el que parlàvem abans, de les garanties, no? Però no és una cosa que queda en l'aire, és un acord que es signa i és un acord que s'executa. El que jo deia abans és que els problemes d'execució solen ser molt, molt menors que, diguéssim, els problemes d'execució d'una solució imposada per un tercer. Vale? Però la formalització, per suposat que també hi és.
Alguna altra consulta?
Home, consulta.
No pregunta.
Bueno, pues
doncs ens donarem per acabada.
Perfecte, moltíssimes gràcies a tots.